12:20 en Canarias, y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i, com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres. Ahir, on parlàvem amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sapfepol, ja parlàvem d'aquesta situació que s'està vivint a Salt. Uns aldarulls que s'estan produint a causa del desnonament d'un imant i la seva família. És a dir, la situació és bastant complicada, ja són dos nits d'aldarulls. La situació és que aquest imant amb altres va intentar fer una ocupació d'un habitatge, va saltar l'alarma, es van presentar els Mossos i a partir d'aquí s'han desencadenat uns quants aldarulls. El municipi gironí de Salt, 34.000 habitants, doncs està acumulant aquesta setmana d'aldarulls, enfrontaments amb la policia i violència al carrer. Tot aquests aldarulls són la causa, són concentracions no comunicades a les autoritats contra aquest desnonament que estava comentant de l'imant i la seva família en un pis de la localitat, que es va fer per ordre judicial a l'inici d'aquesta setmana, i aquesta segona intent d'ocupació doncs és la que ha desembocat en tot això. Primer va ser un assetjament contra la comissaria conjunta, policia local i Mossos d'Esquadra, i aquesta passada nit un centenar, la majoria de persones encaputxades, van llançar ampolles de vidre, pedres, objectes contra la línia policial, a més de cremar contenidors, trencar càmeres de seguretat, mobiliari urbà. Bé, la nit ha acabat amb 6 detinguts. Aquest és el so dels aldarulls d'aquesta passada nit a Salt. És el so del centre de Salt, a la plaça de l'Ajuntament, al carrer Major, al mal de Manuel de Falla, al carrer dels Països Catalans, on hi ha l'activitat institucional i comercial de la ciutat. A la web també podreu veure vídeos d'aquesta situació. cope.es/Catalunya, a la notícia que hem posat, precisament comentar tot això. I com estan els comerciants, els veïns i veïnes de Salt? Sergi Tor, bon migdia, benvingut.
Hola, bon migdia, José Miguel. Doncs mira, els comerciants estan nerviosos, desesperats i fins i tot hi ha un punt de por, no? Mai és agradable sortir del teu local i veure com un centenar d'encaputxats estan llançant ampolles, cremen contenidors i, per tant, hi ha un escenari de violència. Els veïns i comerciants consultats per COPE Catalunya no consideren que es tracti d'una innocent bretolada i reclamen dues coses tan senzilles com més policia al carrer i també major penes pels infractors. Mesures que consideren preventives per tal d'evitar accions com les que estan produint aquesta setmana a Salt. La Montse, veïna de la localitat, és afectada, no? Ens ha relatat a COPE Catalunya la nit que ha hagut amb incendis i trencament de càmeres que s'han produït, doncs, on ell té la zona comunitària i també la Polcos.
Sí, a la banda de darrere que tenim un pàrquing que és comunitari, aquests sis es van trencar com se'n diu, les càmeres que graven per poder entrar al pàrquing i així, els van anar destrossant. Però bueno, vaig tenir que marxar aviat perquè encenien els containers i feia una mica de... La veritat que feia una mica de por.
Una mica de por, que ens ha relatat la Montse. I és que aquesta violència nocturna té també conseqüències diurnes. Aquest matí, a la zona comercial, tot està buit. La Lucci té una botiga al centre de Salt, un local històric de molts anys, i ens ha explicat la seva falta de clients, Julamente.
Nosaltres tenim el negoci. I clar, sí que era veritat que és preocupant. A més, que aquestes imatges tothom veu, i la gent que, per exemple, la meva de Bescanol, que ha de venir aquí al mig de Salt, justament on passa això, no me vindrà. Clar. I és preocupant, clar que sí. Havia una manifestació de tota aquesta gent i, clar, nosaltres estem aquí al carrer de l'Ajuntament i jo, a la meva botiga, no va entrar ningú. Entre que els carrers tancats, tota aquesta gent al carrer, no me va entrar ningú i això a nosaltres en genera una angoixa, clar, i és un... no està bé.
No està bé, doncs no entre ningú. Això són conseqüències del que està succeint amb els aldarulls, no? La Lutges ha fet una radiografia d'aquesta situació a Salt. Considera que falta policia, ens ha explicat que hi ha vacants que no es poden cobrir i creu que més policia també és el primer remei. Però el remei important és canvis en la llei, perquè la Lutges no és optimista. Creu que tornarà a passar el mateix ben aviat.
La policia de Salt són pocs. Fa poc vaig llegir que havia un post per ser el jefe de Salt i no es va presentar ninguna persona per ser el cap de policia de Salt, perquè saben el problema que hi ha aquí. També crec que el proper pis que sigui intentat, que aquesta gent intenti ocupar el que sigui, que la policia vagi allà a fer la seva feina, tornarà a passar el mateix. Jo tinc coneguts, no?, que són de la policia i tot això, i moltes vegades ens expliquen, no? I diu, és que, per exemple, tenen un acte delictiu o el que sigui, o fan una cosa malament, doncs la policia va allà, fa la seva feina, agafa, mentre la policia està fent els papers, ja estan sortint per la porta de darrere.
Són les veus de veïnes de Salt. I saps, José Miguel, el que més lamenten?
Què?
Doncs la estigmatització que hi ha de la localitat. Aquesta injusta generalització, una població de, com tu m'ho has explicat, de 34.000 habitants, on un centenar d'encaputxats estan trencant la convivència de la resta de persones que conviuen pacíficament i que volen, al cap i a la fi, doncs, com a totes les localitats, tirar endavant, no? La Montse també ens ha transmet el que avui, aquest matí, està pensant el poble.
No sé, perquè aquí tothom estan parlant i és de posar-hi poder una mica de més de mà dura. Falta de control. Jo crec que hi ha massa poca policia i aquestes coses pues, no agraden, perquè la gent avui té com una mica de por i tot a sortir fora.
Veurem, doncs, què és el que succeeix aquesta nit, si hi ha una nova concentració que mai ha estat comunicada a les autoritats, per tant, no és una manifestació prevista. Veurem si aquesta nit, doncs, continuen per tercera nit els aldarulls, situació que ja seria molt preocupant, o bé si per fi ja es recupere la normalitat de Salt que s'ho mereix.
Sergi Tor, moltíssimes gràcies.
Bona tarda, José Miguel.
Bona tarda, cuida't molt, eh? De fet, ahir la portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudés, va fer-li la pregunta, perquè va intervenir al programa, li van preguntar sobre tot això, sobre aquests aldarulls a Salt aquesta primera nit, i ens parlava exactament i apuntava cap aquí, cap a aquesta manca d'efectius, tant de policia local com de Mossos d'Esquadra. De fet, arrel d'aquests aldarulls, arran d'aquests aldarulls, els Mossos d'Esquadra han desplegat més reforços i han activat unitats del Zarro per intentar, per prevenir més disturbis durant aquesta nit. Bé, és el que bàsicament tenim, és el que bàsicament hi ha i és el que malauradament estem patint ara mateix a Salt. És la qüestió. Va, que de seguida parlarem d'una altra cosa. De seguida faig... Mira, ja entra aquí la Mar Puerto per parlar de què? D'una qüestió bastant més lleugera, però que preocupa perquè estem davant d'un canvi de... D'un canvi de què? D'un canvi de tendència a l'hora de jugar, a l'hora de fer esport. Per exemple, el billar. Tothom coneix el billar, però el fet de jugar al billar, que tenim tots al cap, jo he jugat al billar, fa quan no jugueu? Doncs ara hi ha preocupació pel relleu generacional.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bàsicament, una de les seccions del Casal de Cervera està preocupada perquè el club de billar no té relleu generacional, cada cop hi ha menys joves. De fet, han posat en marxa unes activitats extraescolars per jugar al billar. El billar francès, no l'americà. No l'americà, el francès. El francès és el de les caramboles, els que hi ha tres boles, una blanca i dues vermelles, si malament la ment no m'enganya, i has de fer carambola. Vull dir, aquest seria el francès. L'americà ja sabeu que és el de les boles numerades, les llisses, les de ratlles, i que has de ficar els foradets. Mar Puerto, com estàs?
Molt bon dia.
Tu no tens pinta de jugar al billar.
No tinc ni idea de billar.
No sabies ni que existia.
Home, sí.
Això sí, no?
Això
aquí sí, no?
Però això que acabes de comentar tu, de les boles, de com són, que es nota que has jugat alguna vegada i que tens tota l'experiència del món,
Mira,
idea.
Quan no havia tanta tecnologia, ni jugàvem amb el billar. I els amiguets, mira, el nostre realitzador, el Jorge Martínez, ets de... Tu anaves, Jorge, al bar... on hi havia un billar i agafaves una cerveseta, una Coca-Cola, el que fos, i amb els col·legues et tiraves bona part de la tarda fent unes partidetes al billar. Habitualment era americà, però també existia el francès, que és el de les caramboles.
Doncs això precisament és el que volen des del Club de Cervera, que es torni a recuperar.
Abans que entris, dels teus amiguets, dels teus col·legues, quan juguen al billar, ho saps?
Ningú. Què va?
Mai?
No. És que no tenim ni idea, com en dic, no? Parlant així una mica raro.
És la xoc generacional.
Tot això que has comentat.
Tu quants anys tens?
26.
26, clar, xoc generacional, reina.
I cap dels amics, com et comento, ha jugat mai això. De fet, precisament això és el que volen aconseguir des del Club de Cervera, no? Que es convenci un altre cop a recuperar una mica aquesta... tradició, i el que diuen és que també aniria molt bé el billar, no?, per aquests joves, per això que comentaves de les pantalles, no?, de que desconnectin una mica de les pantalles, perquè el billar és un esport que requereix paciència i dedicació, i que sí que és cert, s'aprèn amb els anys, perquè segurament tu que jugaves no jugaves igual quan vas començar, no?, que quan ja tenies moltíssima pràctica.
He de dir que jo sempre he jugat bastant malament.
Bueno, però millor segur que la primera vegada, i és una qüestió d'equilibri, tant mental com també la facilitat que tinguis a l'hora de jugar, però no és fàcil, perquè s'ha d'estar molt concentrat. El Club de Cervera és un dels tres clubs federats de les comarques de Lleida, i el fet de que l'activitat sigui gratuïta doncs permet arribar ara a tothom qui vulgui apuntar-se. El club va néixer l'any 1968, és un dels clubs de referència, i al llarg de la història també Cervera doncs, ha estat seu de diversos campionats internacionals i europeus que ara doncs, no volen deixar perdre, volen que es recuperi. De fet, aquest any al maig tornaran a acollir diverses competicions, i recorden doncs, que el 2004 es va dur a terme una iniciativa similar, una promoció de la qual va sortir fins i tot jugadors com Mateu Carbonell, de Cervera, i també billarista de la Lliga d'Honor, que va ser alumne d'un dels jugadors més reconeguts del club. Per tant, volen una mica recuperar aquesta història i que aquests alumnes que puguin tenir ara, qui sap, no?, si en un futur doncs, són també un d'aquests que es van fer doncs, tan importants en aquella època.
No, a més va ser un d'aquests jugadors amb projecció internacional, per això que té aquest arrelament del billar de Cervera. Mira, precisament tenim al telèfon el Sergi Garriga, que és director esportiu de la secció de Club de Billar del Casal de Cervera. Sergi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, bona hora.
Bé, hi ha certa preocupació per aquest relleu generacional. Realment no hi ha joves que juguin una qüestió així? O sigui, sí que ha baixat, no?, ràpid, la cosa?
Sí, doncs la veritat és que és un problema bastant endèmic. No només tenim la nostra entitat, sinó el billar que ens dediquem nosaltres, que és el billar francès, el billar de carambola. Realment hi ha molts pocs jugadors que juguen, no només a Cervera, sinó a tots els clubs de Catalunya... estatal, a tot Europa, i suposo que les altres modalitats de billar americà de pool sí que s'hi juguen més, no ho desconec una mica, però el que juguem nosaltres, que és el billar americà, el billar francès, el billar amb bola, la veritat és que no hi ha gaire gent jove que jugui, i això és un problema que ens preocupa, perquè el futur no...
Ja.
És una mica negre, diguem, en aquest aspecte.
De fet, heu posat allà a Cervera unes classes extraescolars gratuïtes pels joves que hi vulguin, no? Que per fomentar-ho, bàsicament.
Sí, senyor, sí. És per aquest motiu, perquè veiem de que l'evolució serà de que ara som una entitat amb molt dinamisme, amb molta capacitat d'organitzar coses, bastant jugadors, però, clar, si ho analitzem, ens temem d'aquí 10 anys, si no intentem revertir la situació, d'aquí 10 anys no, molts no hi seran, i clar, no hi haurà relleu, i és un problema això.
Clar, i a més, és que estem parlant d'un esport que precisament allà a Cervera té tradició, és que a més té molta tradició allà.
Sí, efectivament, nosaltres som una entitat que som una secció dintre del Casal de Cervera, la secció de billar. Segons hem sentit dir sempre, es va fundar l'any 68, molts dels que som ara no hi érem, però és des de l'any 68. Estem encabits en una entitat que és el Casal de Cervera, que és centenària, també. I, bueno, és un club que sobretot s'ha caracteritzat perquè sempre hem organitzat molta cosa, molta competició internacional, sobretot històricament. I i hem tingut inclús algun jugador de molt nivell en el seu moment, que ara no està entre nosaltres, el Francesc Fortiana, que ha sigut moltes vegades campió d'Espanya i ha tingut una trajectòria internacional també important. I, bueno, aquest és una mica el dibuix de l'entitat, però, clar, ens fa por que tota aquesta història pues, no continuï.
Clar, aquestes activitats extraescolars, a quins joves estan adreçats? A gent jove, però de quines edats estaríem parlant idòniament?
Això, bueno, això és una iniciativa que se'ns va suggerir la Federació Catalana de Billar, que em consta que en alguna altra ciutat ja em sembla que també ja ho van intentar o està implantada, i en principi això està adreçat a nanos de 12-17 anys, i això ho hem organitzat conjuntament amb la Paeria de Cervera, amb el Pla Educatiu d'Entorn. I és una cosa coorganitzada. La Federació Catalana això ho va proposar, va anar a parlar amb els instituts i amb els ajuntaments de ciutats on hi ha clubs de billar amb una mica d'entitat, i arran d'això, doncs aquí va sortir. Sí. Són nens de 12-17 anys, l'institut.
Creus que la tecnologia està matant el billar?
Bueno, està matant moltes coses, al meu entendre, però clar, el billar...
Parlo del billar en concret. És veritat que s'està carregant o transformant, en funció de com ho miris, moltes coses, és veritat. Però el billar com a joc, ostres, jo veig el gran enemic de la PlayStation, o quan és entre això i, ostres, joves miren cap a un altre lloc. Per això t'ho preguntava.
Sí, senyor, perquè el billar, clar, és un esport que necessita moltes hores de dedicació. A vegades les recompenses no són immediates, i això és bastant complicat avui en dia, de fidelitzar amb un nen que s'aficioni i que s'hi enganxi. És bastant difícil, perquè molt aviat la manera de fer del jovent d'avui en dia és una mica més, va en un altre sentit, de la recompensa fàcil, i bueno, és per aquest motiu, i bueno, doncs és això.
Doncs, clar, aquest problema, no sé, heu pensat també en xarxes socials? Com està la vostra presència? Perquè igual van arribar els joves, cal posar-ho de moda d'alguna manera, i jo què sé, igual les xarxes socials també, una incidència forta pot ajudar, no?
Podria ser, sí, però el que passa és que, clar, per portar una xarxa social ben portada...
Clar, això és veritat.
I, clar, tampoc no tenim molta gent al club, que gent jove que domini una mica el tema i que tingui agilitat amb aquest tema. La veritat és que en aquests moments no la tenim i no el toquem gaire, això, no. Almenys el casal de Cervera.
Doncs que aquesta extraescolar vagi molt bé. Senyor Sergi Garriga, director esportiu de la secció del Club de Billar del casal de Cervera, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, i tant de bo, doncs, almenys hi hagi relleu generacional per un esport tan maco com aquest.
Moltes gràcies a vosaltres per la difusió, i bueno, això és el que esperem, a veure si ens en sortim. Podem parlar d'aquí 10 anys, a veure on estem.
Tant de bo sigui així. Una abraçada molt forta, Sergi, gràcies.
Vinga, a vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia, gràcies. Bé, dit això, va, de seguida parlarem d'una altra qüestió que sembla enquistada i sembla que no pari mai. Els problemes de... Primer, de falta de metges. De falta de metges, és un problema enquistat. I després en parlarem de l'altra qüestió, l'Estatut, que té enfadadíssim a tots els metges de Catalunya. De seguida en parlarem amb el doctor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Què tal està la salut del vostre cor? Doncs ho explico molt bé. Us ho explico. Ja sabeu que InsCor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, que t'ajuden amb tot això. I a InsCor cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. Ofereixen aquesta atenció ràpida que necessitem i programen la teva visita per quan més ho necessitis. InsCor. Trobaràs tota la informació a la web inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
A divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I got that sunshine in my pocket.
You got that good soul in my feet. Els metges estan molt enfadats pels termes del nou estatut que s'està negociant. De fet, cap al gener es va filtrar un esborrany del que s'estava negociant amb el Ministeri i bé, no, això no deixa content a ningú. Però expliquem quina és la situació, perquè té un punt de confusió tot això. Parlem amb el doctor Xavier Llonard, secretari general de Metges de Catalunya. Xavier, bon dia, benvingut.
Ja. Yeah.
Escolta'm, en quina situació estem ara mateix? Perquè tot és una mica confós, no?
No, diguem, és liat, però té la seva explicació relativament senzilla. Mm. Des de fa molts anys, des de l'any 2003, totes les professions sanitàries tenim una norma per defecte, perquè l'audiència ens entengui seria l'equivalent a l'Estatut dels Treballadors, que se'n diu Estatut Marc del Personal Sanitari.
Quina seria una de les qüestions més principals o que caldria reflexar en aquests acords?
Jo posaré un exemple perquè crec que és prou entenedor. És dir, hem fet d'aquests 22 anys de vigència de l'Estatut Marc un pas... Jo ara no jutjaré si és bo o és dolent. Hem passat d'una època en la qual el professional mèdic tenia una sèrie de responsabilitats, però també una sèrie de prerrogatives pel fet de la seva formació i el seu nivell de responsabilitat, a una situació en la qual el professional mèdic és un treballador qualificat més. Mm. Llavors, què succeeix? Doncs que això... La professió mèdica ho ha encaixat sense cap mena de problema. Però llavors ve quan l'administració entra en un contrasentit. I t'explico per què.
Sí.
Si resulta que el professional mèdic és un treballador qualificat més, no té ni solta ni volta que sigui l'únic treballador del país en el qual se l'obliga, ho remarco, a fer... jornades setmanals de fins a 48 hores.
Ostres.
Quan tota la resta, fins i tot hi ha ministres i ministres que fan bandera d'això,
sí.
Tendim cap a la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja, 35, doncs resulta que el metge és l'únic professional fins i tot del sistema sanitari al qual l'administració el pot obligar a fer jornades setmanals de 48 hores. I no només això, sinó que aquestes jornades setmanals de 48 hores, o sigui, si tu la teva jornada completa són 35 hores i cotitzes per 35 hores i de cara a, la, a per exemple, a la teva pensió de jubilació,
sí,
doncs resulta que el metge fent 48 hores cotitza com si fes 35.
Ostres, perdona que rigui, però ostres, sembla un acudit de mal gust, això, no?
Bé, què succeeix? Doncs que el Ministeri entra en aquest contrasentit de considerar-nos treballadors per determinades coses, però per això no, que som professionals, i en canvi, i les persones que estan negociant amb el Ministeri aquest tipus de coses, ja els hi està bé perquè no són metges.
Bé, estem parlant, segurament, i d'entrada, amb aquestes jornades que m'estàs dient, és una mena de, i tampoc seria una mena de pagat per cobrir la deficiència, no? La manca de metges que hi ha, el dèficit.
És que el gran problema que té aquest país és que hem creat un sistema sanitari que ha de ser així, d'atenció 24/7, però aquesta atenció 24/7 bàsicament s'està fent a expenses de l'esforç suplementari de les seves treballadores i treballadors mèdics. I per tant, o sigui, no hi ha cap altra professió sanitària, per exemple, en l'atenció dels serveis d'urgències, el personal del servei d'urgències que no sigui metge, tot té la seva jornada laboral com si fos una jornada laboral normal. El metge no. El metge acostuma a tenir aquelles hores que dedica a l'atenció continuada, que dedica a l'atenció d'urgències, acostuma a ser per sobre de la seva jornada ordinària. I aquesta situació s'ha perpetuat durant tants anys que algú considera que ja és el normal. I tenim una generació de metges que han entomat el fet de ser un treballador més i diuen, no, escolti, jo sóc un treballador més, a mi no em faci fer més que el que fan els altres.
D'acord. I per acabar, Xavier, es pot arribar a un acord satisfactori o no hi ha solució a l'horitzó?
La solució no és pas fàcil, però jo crec que amb aquest principi o amb aquesta exposició de qüestió de raonabilitat, doncs jo crec que si hi ha voluntat política de poder solventar el problema, doncs jo crec que s'hauria de poder solventar. Pensa una cosa, ens estem jugant al model sanitari i al futur de la professió mèdica en aquest país dels propers 20 anys.
Doncs, doctor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat i tant de bo s'arribi a un acord. Molt amable.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada, i tant de bo sigui així, perquè, en fi, és que hi ha de tot. Comences a escarbar i és que hi ha de tot. No s'acaba la cosa, eh? Bueno, mira, no deixarem de parlar de medicina en aquest cas perquè... Què és la medicina regenerativa? Ho sabeu? Sabeu? Bé, la paraula ho diu, no? Que regenera. És efectiva? Funciona? Com no funciona? Sempre, evidentment, amb mans d'experts. I precisament per això, per parlar de medicina regenerativa, tenim aquí amb nosaltres a la doctora Carmen Torrejón del Centro Médico Estético Estarbene. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de hablar de este tema.
Pues voy a hacer la primera pregunta es básica. Sí. ¿Qué es la medicina regenerativa y cómo se aplica?
Vale. Tú lo has dicho, es decir, si analizamos las dos palabras que están en este concepto, que es medicina regenerativa, regenerativa es regenerar. ¿Pero qué significa regenerar en nuestro cuerpo? Significa que lo que vamos a procurar o el objetivo que vamos a tener es hacer que nuestro cuerpo, que ha podido perder su equilibrio, porque no nos podemos olvidar que nuestro cuerpo es una maquinaria maravillosa que está continuamente a la búsqueda de un equilibrio, que no llega nunca al equilibrio perfecto, pero sí, se puede estar más próximo o menos próximo, ¿no? Entonces, cuando estamos muy próximos a ese equilibrio es cuando gozamos de salud, es cuando todo funciona pues como ha sido diseñado por la naturaleza, ¿vale? Entonces, cualquier procedimiento destinado a mantener estas condiciones de normal funcionamiento, ¿vale? No a sustituir las funciones, sino a que se recuperen las funciones normales, es lo que se conoce como medicina regenerativa. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un problema de tensión, desde sí, el punto de vista de la medicina clásica, voy a dar un antihipertensivo, es decir, voy a dar un medicamento para bajar la tensión. Desde el punto de vista de la medicina regenerativa, ¿qué vamos a procurar? Vamos a procurar acudir a las causas que están aumentando la tensión, tratar esas causas y hacer, por tanto, que el cuerpo teóricamente no necesite de ese medicamento para la tensión. ¿Qué pasa?
Que se regule por sí mismo.
Que se regule por sí mismo porque hemos obtenido, hemos vuelto a los niveles de salud que tenía el cuerpo, ¿vale? Mm. Pongamos el ejemplo, un cuadro de obesidad que desencadena un cuadro de hipertensión, ¿vale?
De acuerdo.
Que tú das únicamente el medicamento para la hipertensión, ¿vale? Y la bajas. ¿Qué pretende la medicina regenerativa? Es, vamos a ver si el origen de tu hipertensión es la obesidad, vamos a tratar la obesidad, vamos a poner a tono tu cuerpo para que cuando tú bajes los kilos y recuperes tu nivel de salud, ya no necesites el medicamento de la tensión, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Con lo cual, ¿qué pasa? Esta medicina regenerativa para la industria farmacéutica no viene bien. ¿Por qué?
Claro, porque si no se consume medicamentos,
es decir,
claro.
La medicina química actual, lo que tiende a hacer es clientes para toda la vida. Es decir, cuando tú empiezas a tomar un medicamento para la tensión, bueno, pues aquello ya va toda la vida. Te cambiarán el nombre, te cambiarán la dosis, pero ya te has hecho cliente para toda la vida. Sin embargo, desde la medicina regenerativa, que ahora se está poniendo muy de moda, y por eso que se pone muy de moda, las quiero nombrar, pero para que tengan mucho cuidado, la medicina regenerativa lo que pretende es eso, aprovechar los recursos de nuestro propio cuerpo y aprovechar recursos naturales. Pongo un ejemplo, el coenzima Q, que esto de vez en cuando se escucha, ¿no?, en los anuncios. Pongo otro ejemplo, el glutatión, es decir, la vitamina C, determinados recursos naturales que nosotros tenemos. Hubo un premio Nobel que decía que el medicamento que está aún por descubrir lo tenemos nosotros ya dentro de nuestro cuerpo, porque la mejor farmacia es la de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, con la medicina regenerativa lo que vamos a hacer es favorecer los medicamentos naturales que tenemos para recuperar nuestro equilibrio y depender lo menos posible, porque no siempre tienes que ausentarte del uso de medicamentos, pero depender lo menos posible. Pues bien, todo esto nosotros lo estamos incorporando en nuestro centro. Lo estamos incorporando pues desde procedimientos exclusivamente para el sobrepeso y la obesidad, que lo conseguimos. Desde procedimientos estamos normalizando mucho la microbiota. En algunos programas hemos hablado aquí contigo de la microbiota.
Sí.
La microbiota cada vez está teniendo un papel mucho más importante. Te pongo un ejemplo en las dermatitis atópicas, es decir, estas personas que tienen unas pieles muy sensibles, que rápidamente enrojecen, que ahora cuando viene la primavera se ponen de picores hasta arriba.
Sí, sí.
Pues bien, utilizando la microbiota o yendo al tratamiento de la microbiota que necesita cada persona, se están consiguiendo remisiones importantísimas de la dermatitis atópica. Es decir, que tenemos unos recursos importantísimos para aumentar nuestros niveles de salud, y en esta línea vamos. La línea que nosotros hemos tenido siempre desde hace casi 40 años que yo me dedico a esto ha sido siempre estimular los recursos de nuestro cuerpo y no sustituir las funciones de nuestro organismo. Y esto es lo que nos permite conseguir niveles de salud muy importantes y conseguir morirnos pues lo más tarde posible en las mejores condiciones posibles.
Pues ya lo sabéis, ya habéis escuchado que cómo aplican la medicina regenerativa en el Centro Médico Estético Star Bene. La primera consulta con la doctora Carmen Torrejón es gratuita, sin compromiso, y la podéis, eso sí, hay que concertar la entrevista, no os presentéis allí porque no vale, o sea, hay que concertarla, ¿eh? En la web vais a encontrar toda la información, starbene.es, starbene.es, y también está, podéis concertar esta visita a través del WhatsApp 654-300-525, 654-300-525. Doctora Carmen Torrejón, muchísimas gracias.
Un beso enorme, hasta luego.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Silvestre.
Bonito nombre.
Estalón.
Para servirte.
Y más Estalón.
Últimamente todos dicen que eres el pájaro al que hay que abatir.
Porque le queremos. Porque le respetamos.
Para muchos jóvenes, eres una leyenda.
Y porque sí. Joel Halcón, Copland y Juez 3. Noche especial Sylvester Stallone. El sábado en 13.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! en tienda web y app del Corte Inglés.
Des de 2021, la Unió Europea ha aprovat l'ús de quatre insectes com aliments generalment en forma deshidratada o en pols. El cuc de la farina, la llagosta migratòria, el grill domèstic i la larva de l'escarabat de la floridura del gra. Què ens aporta tot això? D'entrada, el nom no acaba de ser massa xulo, eh? Parlem amb la Núria Tous, investigadora de l'IRTA. Núria, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Núria. D'entrada, primera cosa que segurament moltes persones pensen quan escolten la farina de cuc és si és un producte segur per la nostra salut.
Sí. Bé, la farina de cuc, en particular a aquest cuc que estem parlant, és el Tenebrio molitor, ¿vale? I sí que és considerat segur per la salut humana. Com bé has dit abans, aquest producte va ser autoritzat... va ser utilitzat el 2018, vale, per ser utilitzat en alimentació humana, i el que s'ha fet aquest mes de gener ha sigut com una adaptació del mètode de processat, d'acord? Llavors, tots aquests productes que ja estan aprovats per reglaments de la Unió Europea, abans d'això, doncs, l'Agència de Seguretat Alimentària Europea, la EFSA, fa una avaluació de seguretat tant pels consumidors com les persones que treballen en aquest tipus de producte, pel medi ambient, i doncs en aquesta avaluació també es mire la possible, si hi ha possibles riscos de contaminants, bacteris o substàncies tòxiques, però com que aquest producte ha arribat a la regulació, doncs és un producte considerat segur.
D'acord. Quin valor nutricional pot aportar la farina de cuc?
Doncs la farina de cuc en particular és rica en proteïna, vale? Ens aportaria com a font la proteïna i considerem que és una proteïna d'alta qualitat perquè la composició d'aminoàcids que té doncs, conté bastants aminoàcids que es consideren essencials, però també ens és d'aport de lípids, minerals i vitamines.
D'acord. Jo havia escoltat, no sé, que això seria un problema, per exemple, els productes fabricats amb aquest tipus de farina seria adequat també per la gent que té celíac, que té intolerància al gluten.
Bueno, podria ser una alternativa, sí.
Podria ser una alternativa, en aquest cas. Bé, en aquest cas, quins productes es poden fabricar amb aquest ingredient?
Pues avui en dia està autoritzada per l'ús en productes que són proteics, galetes, plats preparats amb bases de lleguminosa, plats a bases de pasta, i també això en quant a alimentació humana, però també està aprovat per ser utilitzat en alimentació animal, per exemple, en pinsos per mascotes, en pinsos per l'agricultura, porcí i l'aqüicultura.
Suposo que sempre haurà d'estar sempre inclosa al llistat d'ingredients, no?
Sí, correcte. La farina de Tenebrio molitor també presenta unes proteïnes que poden ser al·lergèniques i que podrien donar al·lèrgia a persones que, per exemple, ja tenen al·lèrgies a crustacis, àcars o a la pols, no? Llavors, la mateixa regulació ja indica que qualsevol producte que contingui aquest ingredient ha d'anar perfectament etiquetat.
Clar, sobretot per les persones aquestes que tenen aquest tipus d'intoleràncies. És a dir, és una qüestió també de seguretat. És a dir, que haurà d'estar... M'ha explicat de forma clara, també.
Sí, sí, correcte.
Bé, aquests productes no sé si estan encara als supermercats. Crec que encara no, jo no he vist, però és qüestió de temps, suposo, no?
Sí, o sigui, la regulació està aprovada, per tant, a partir d'aquest moment ja hi poden ser. Jo tampoc, la veritat és que no n'he vist cap als supermercats que habitualment doncs, vaig. Però sí, és una mica qüestió de temps, suposo, no? S'han aprovat recentment aquest tipus d'ingredients, doncs també falta que el consumidor, no? Doncs a vegades és una mica reaci a consumir aquest tipus de productes.
Home, Núria, és que el nom, jo ho deia al principi, com a reflexió, el nom farina de cuc d'entrada culturalment, encara amb totes aquestes propietats que ens estaves explicant, però culturalment el nom igual no és el més encertat.
Crec que no, però bé.
I després el nom del cuc que m'has dit que era Tenebrio Molitor. Tenebrio ja sona malament. Vull dir, és una cosa que, insisteixo, que és una qüestió cultural, no és una qüestió, ja veieu, que conforme parlem de propietats, és una qüestió fins i tot beneficiosa per tot el que ens pot aportar, no? Tu creus, Núria, que els insectes, i això és una qüestió que de tant en tant va sortint aquesta pregunta i aquesta reflexió, conforme a sostenibilitat, etcètera, 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 i propietats nutritives. Tu creus que els insectes poden ser aliment del futur?
Bueno, jo crec que, o sigui, potser no suplementaran una gran part de la proteïna, de l'altra part de proteïna que estem consumint, no, però sí que pot ser un complement extra a les nostres dietes. Acaben d'entrar ara recentment en el mercat i és una possibilitat més, no?
Bueno, de fet, altres cultures ja se'ls mengen, sí. Bàsicament, vull dir, no és que aquí no és que siguem novedosos, sinó que hi ha altres parts del planeta que això ja ho feien. Ostres, doncs és una qüestió interessant, encara que, insisteixo, caldria donar-li una volta al nom, bàsicament per el tema cultural, eh? Doncs escolta'm, Núria Tous, investigadora de l'IRTA, de l'Institut d'Investigació Tecnologia i Tecnologia Agroalimentària. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.